El diumenge a Montserrat. L'actualitat montserratina a Ràdio Estel i Montserrat Ràdio. Amb Òscar Verdagí.
Bon dia. Diumenge passat es va viure a la Basílica de Santa Maria de Montserrat el jubileu sacerdotal de dos monjos, els pares Bernabé Dalmau i Carles Maria Grí. Va ser una celebració molt bonica en la qual els dos preveres jubilars van fer el seu prec adreçat a Jesús en l'Evangeli: doneu-nos més fe. Una fe que hem de demanar amb pregària insistent i confiada, perquè solament pot ser concedida pel mateix pare de les llums, va dir el pare Carles Grí en l'homilia que va pronunciar. I va afegir: per ser homes evangèlics enmig del nostre món, per ser llum i sal per als homes del nostre temps, massa sovint saturats per un consum egoista, embolcallats per la malèvola dictadura d'un relativisme demolidor de tot sentit, de tota fidelitat i de tot ideal, ens cal una fe robusta, sòlida, lúcidament convençuda. Aquest matí ens acompanyarà el pare Carles Maria Grí, que de ben segur ens farà reflexionar. A la segona part tindrem amb nosaltres el primer director de la Fundació Abadia de Montserrat 2025, Josep Cinca, que l'any 1997 i durant 14 anys va tirar endavant aquesta nova institució montserratina que naixia amb l'objectiu d'ajudar l'Abadia de Montserrat a mantenir, a promocionar i a fomentar tots aquells valors més propis del monestir i del santuari de Montserrat, com són els socials, els culturals i els ecològics, en benefici dels pelegrins i els visitants que pugen a Montserrat. Ara, a les portes del mil·lenari, en Josep Cinca ens explicarà els orígens i els primers anys de funcionament de la Fundació quan s'acaba de celebrar el 25è aniversari. Comencem.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Diumenge passat es va celebrar durant la missa conventual el jubileu sacerdotal dels pares Bernabé Dalmau i Carles Maria Grí, monjos de Montserrat. L'1 d'octubre de 1972 van ser ordenats preveres pel bisbe de Vic, Ramon Masnou, aquests dos monjos i un tercer, el pare Salvador Plans, que va traspassar l'any 2016. Per conèixer com es va viure aquesta celebració, ens acompanya el pare Carles Maria Grí. Pare Carles, bon dia i moltes felicitats.
Bon dia, Déu vos guard.
Com va anar la celebració de diumenge?
Doncs, sobretot, com amb molta pau, amb agraïment al Senyor per la crida que m'havia fet i després per la gràcia que ha fet que pogués perseverar i viure en pau també profunda durant tots aquests anys i que realment doncs he trobat la felicitat. Una felicitat, jo també diria, sigui per malaltia, sigui per mil coses, que no vol dir que no hi hagi creu, però sempre he seguit un consell d'una santa, de la qual conec una mica, que és Santa Isabel de la Trinitat, que diu: en el fons del calze més amarg sempre hi ha una suavitat divina. És a dir, que en el fons de la creu, que s'hi troba? Oh, doncs la resurrecció. Senzillament.
Fa 50 anys de la seva ordenació, com dèiem, què recordeu d'aquell dia? Perquè hem viscut la de diumenge i ara han passat 50 anys. Què recordeu d'aquell 1 d'octubre de 1972?
Doncs recordo que vaig ser cridat, com els altres dos companys meus, a rebre el sacrament sacerdotal pel pare Abat Cassià. En primer lloc, agrair aquesta confiança, diguéssim. Veure també que rebíem aquesta gràcia no per nosaltres solament, perquè, esclar, d'una manera o una altra, la gràcia, doncs, te toca a tu mateix, no? Però és sobretot pel que és Montserrat i posar-se al servei de tots els peregrins que vinguin, no? I realment crec que la cosa és així. En el meu cas concret, potser com més ho he pogut tocar, o estic encara, gràcies a Déu, tocant, és l'administració del sacrament de la reconciliació, en el qual realment jo he vist com la gràcia de Déu pot donar pau a molta gent i sobretot sortir d'allí amb una gran joia. S'han tornat a reconciliar, diguéssim, amb Déu i troben una pau i joia, una alegria, millor dit, profunda. I aleshores hi havia passat, hores, i realment vull dir, és una cosa profita. També, l'element després, esclar, hi ha totes les celebracions de l'Eucaristia, hi ha, diguéssim, algunes parlaments o així, però això no tant. El que més m'ha tocat a mi, en concret, és el sacrament de la reconciliació, que gairebé jo diria sacrament de la joia i de l'alegria espiritual i a vegades molt profunda. Sí.
Què li ha aportat el ministeri sacerdotal a la seva vida com a monjo?
Jo diria que un ha de ser autèntic. No pots dir una cosa i fer-ne, o que és pitjor, sentir-ne una altra, sinó t'has de posar, diguéssim, al nivell del que vas dient i el que vas aconsellant, la qual cosa també et dona, sense donar-te una convicció que la gent de seguida ho nota. Per dir-ho així, la gent no és tonta, s'adona de seguida si dius una cosa, una lliçó apresa de memòria, o si realment allò que tu dius, doncs ho creus i intentes de viure, sempre hi ha un decalatge, d'acord. Però si es veu amb això, doncs aleshores, doncs tenir una coherència, jo diria, evidentment, de viure doncs senzillament una vida evangèlica, el que ens ha ensenyat i ens ha portat, diguéssim, el Crist, que més que una doctrina, no em cansaria de dir-ho, és una vida, és una... i experiència, si no hi ha experiència, malament.
Com ha canviat la gent que l'ha vingut a veure? Com ha canviat la societat? Què li demana ara? Quines són les inquietuds que té la gent ara respecte a abans?
Abans, certament, la gent es confessava molt més que ara. I la proporció és també que abans anaven molt més a missa que no pas hi van ara. Hi ha hagut, diguéssim, a la nostra societat, una, almenys europea, perquè l'Àfrica, posem per cas, és distint, atenció, però en la nostra societat de l'Europa, almenys occidental, hi ha hagut una secularització, diguéssim, molt marcada. Potser també unes certes interpretacions, el mateix clero del Concili Vaticà II, no, segons l'esperit autèntic del autèntic Concili Vaticà II, el qual mai no... Doncs s'havia posat, diguéssim, amb la mateixa pietat popular, també coses així, un cel de cel, bueno, això no té tanta importància, una baixada de forma, de vivència mística, jo diria, espiritual profunda, i aleshores ha repercutit, evidentment, en el poble. I aleshores el poble ha seguit, no s'ha tingut una força per contrarrestar aquesta cosa, i aleshores sí, s'ha baixat notablement. Ara, això no vol dir que puguis trobar-te amb persones que farà 10, 20 anys, 30, jo fins i tot un cas 60 anys que no s'havien confessat. Hi ha un canvi molt macos, molt profuns.
Hi ha gent que no és creient, però que ve a veure'l?
Allà ja parlem de la confessió, que no siguin creients, més aviat són gent que busquen, o gent que tenen dubtes, més aviat ja són gent que sí, que van a la feina, no? Sí. És un altre... Sí, vaja, sí que es pot donar, però no és tant. Quan ve la confessió ja es van a trobar, anem en sèrio, Aquí es va canviar una cosa o bé l'altra, Vull dir, faig això, i jo mateix me n'adono que havia de fer això, i allò altre, faig-ho amb això, amb allò altre, no? O al revés, també et poden dir totes les bones vivències que puguin tenir,
El missatge que ha de donar el confessor és diferent segons la persona que tingui al davant?
Ah, això, evidentment, atenció... Jo, quan a la persona que tinc, jo miro d'encarnar-me, de posar-me al seu nivell, això, o si no, no hi ha res a fer. Has de tenir empatia, molta empatia, Està obert a tots els caràcters i a totes les edats i les maneres de ser. Si no és això, no, aquí no fem res, Perquè aleshores sí que no entrem. Sí. És, posem una altra paraula, és estimar-lo, valorar-lo, Posar-se al seu nivell, això sí, bé, si no hi ha això, no és possible. No pot ser un pastor, per dir-ho així.
Pare Carles, 50 anys de sacerdoci, i ara què?
Doncs, miri, continuar amb el mateix entusiasme, jo diria incrementat, perquè la vida cristiana és vida. Si és vida, és moviment. hi ha de ser un moviment ascendent, aleshores, diguéssim, progressiu, perquè de cap de les maneres pot admetre que cada vegada van anar fent, no? El que hem de fer sempre més i millor. És un lema que el vaig aprendre de mossèn Jordi Carrera, un sacerdot de la meva diòcesi d'origen, Girona, realment molt exemplar, és sempre més i sempre millor. I després, entre parèntesis, diu, miri, vostè vol realment un gram de felicitat, home, vostè té molt, molt bon gust, pagui un gram de generositat. Vol dos grams? Dos de generositat. Que potser vostè vol arribar ja a una felicitat total. Home, doncs mira, una generositat total com el Crist la creu que després el ressuscitarà. Sí.
Pare Carles Gri, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí de diumenge. Que vagi molt bé, moltes felicitats i fins a la propera.
Molt bé, si Déu vol.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
El 4 de juliol de 1997 naixia la Fundació Abadia de Montserrat 2025. La finalitat principal de la Fundació ha estat des de l'inici ajudar l'Abadia de Montserrat a mantenir, a promocionar i a fomentar tots aquests valors més propis del monestir i del santuari de Montserrat, com són els socials, els culturals i els ecològics, en benefici dels pelegrins i els visitants que pugen a Montserrat. Des de 1997, la Fundació canalitza suports vinguts de persones, d'empreses i d'institucions que permeten de preparar adequadament el mil·lenari del monestir. Gràcies a aquestes aportacions, es fan obres de manteniment i de millora de les infraestructures del monestir i del santuari, així com accions culturals i socials al servei dels pelegrins i dels visitants. Aquesta setmana s'ha celebrat l'acte commemoratiu del 25è aniversari de la Fundació Abadia de Montserrat 2025, al qual hi va assistir el seu primer director, Josep Cinca, que va estar al capdavant de la institució durant els primers 14 anys. Josep Cinca, bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Bon dia.
Com ha anat tot plegat?
Ha anat bé, però quan se'm va dir els 25 anys vaig quedar parat. Dic, però ja han passat 25 anys. El temps passa volant.
Volant, volant.
I darrerament més, i potser els anys fa, doncs, que és clar que encara el veus a passar més de pressa, no?
I tant.
Però han passat 25 anys, sí, sí. Sí, sí.
Com es va gestar aquesta Fundació Abadia de Montserrat 2025?
Es va gestar... Era el 97, això. Del 97 al 2025, tu mires i penses, bueno, quina previsió, no? Quina previsió. Cosa que, d'entrada, em va sorprendre. Però com vaig explicar el projecte a molta gent, també deien, però quin any diu vostè? El 2025. Ui, fins al 2025? Ah, però esclar, els monjos de Montserrat tenen molta previsió, tenen molt sentit, tal, tal, tal. Bueno, i per què? Doncs, bueno, perquè resulta que Montserrat farà 1000 anys, esclar, i fer una altra cosa que no s'havia fet mai, és exposar al sector empresarial que Montserrat necessitava coses. I a més, Montserrat té un pes, té un contingut, té una etiqueta, i llavors et dones compte, jo em vaig donar compte, que quan vas explicar necessitats, projectes i ganes de fer coses per commemorar 1000 anys de Montserrat, la gent diuen, ah, Montserrat? Casos curiosos. Algun president d'alguna gran empresa, que deia, home, jo això de la religió no tal, tal. A més, jo no sóc catòlic, però Montserrat és diferent. Montserrat vol dir cultura, vol dir història, vol dir art. Sí, perquè recordo una vegada la meva mare a Montserrat, tal, tal. Vull dir que quan entraves a Palau de Montserrat hi havia un cert coixí que ajudava a explicar el projecte.
A tu et va ser fàcil, perquè la relació amb Montserrat era prèvia, o sigui, l'any 97, evidentment ja havies tingut molta relació amb Montserrat. Com aterres? Per què la comunitat et dona aquesta confiança? Diu, Josep, ets la persona indicada per crear aquesta Fundació Abadia de Montserrat 2025?
No ho sé. Aquesta pregunta teva té un trasfons important, però que no el sé. Sé que el pare Ignasi, el majordom aleshores, m'ho va comentar. Jo en aquell decurs d'aquell consell vaig pensar... A veure, jo estava a Banca Catalana. Estava a Catalana, una directora de Banca Institucional, subdirector general, vull dir, tenia un cert contacte amb moltíssima gent. Després em vaig donar compte d'aquests contactes eren pel banc, evidentment, però era una relació econòmica molt important, de xifres molt importants, i que feia anys que funcionava. i vaig pensar que potser lligava. Bueno, vaig deixar el banc i vaig posar-me, doncs, a la Fundació Abadia de Montserrat. Tot va anar seguint. Esclar, quan fa una colla d'anys que ho fas i van sortint coses, exemples de coses, doncs, renovar l'enllumenat de les places i l'enllumenat de la basílica.
Clar, perquè en aquests 14 anys que vas estar, esclar, com a director,
anys,
vas fer moltes coses, vas aconseguir això. Moltes coses per Montserrat.
Telefònica, bueno, president de Telefònica, que hi havia una relació excel·lent abans, doncs li vaig dir, home, per què no fem una cosa? Perquè a nosaltres ens agradaria tenir una empresa, ells, de digitalització, perquè no digitalitzeu la biblioteca, i van digitalitzar una part, no tota, una part que convenia i tal, tal, tal. I alguna encara ara continua vestint l'Escolania, que va començar aleshores.
Sí, sí, el Cort Inglés. El Cort Inglés continua vestint els escolans de Montserrat.
Amb una condició de que el senyor Isidoro Álvarez, que em va convidar un dia en el seu consell de direcció perquè ho expliqués, em va dir, però no digui mai que el Cort Inglés fa això. Però
anècdotes en deus tenir,
sí,
una pila llarga.
N'hi ha moltes.
N'hi ha una, fins i tot, que arriba al Canadà.
És interessant, sí, sí. En l'any, a partir del 2000, era el 2000 i tants, Tiempo EBDO, una companyia de màrqueting molt important, que ens va ajudar moltíssim també, van establir uns premis, crec que eren a nivell mundial, i em va dir el president, diu, us ha tocat, perquè teniu un projecte d'èxit que ha funcionat molt bé, és clar que és Montserrat i resulta que tal, 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 jo l'he portat en el Tribunal Internacional i resulta que teniu la medalla de bronze. Una comunitat religiosa establerta des de molts anys, doncs, a un país, a una zona, doncs, anava a commemorar 1000 anys, creant una fundació i apel·lant a les empreses. Bé, vaig explicar que era Montserrat, que era la fundació, que la fundació precisament era per crear infraestructura, per posar Montserrat al dia, pels 1000 anys i tal, tal, tal. Bé, i algun periodista, en l'entrevista, ja vaig veure que posava mala cara, però després em va dir, escolta, això que ha dit vostè dels 1000 anys? Diu, no, em sembla que confon el 100 amb el 1000. No, dic, 3 zeros, 1000 anys. I em sembla que va dir, o ell pensava, 1000 anys no pot ser, 1000 anys no, d'això. I em diu, tenen proves d'això, vostès? Dic, sí, tenim proves físiques, documentals i tal, tal. Bueno, l'endemà va sortir la premsa, la televisió, tal, ningú va comentar-ho dels 1000 anys. Però va ser un moment d'emoció important, pensant que estaves a l'altra part de la Terra, no?
Sí, sí. Al cap de 3 anys de la inauguració de la Fundació Abadia de Montserrat 2025, tenim uns aiguats. I un problema com aquell va ser una oportunitat i gràcies a la Fundació es va aconseguir, doncs, que moltes empreses s'involucressin a Montserrat.
Sí, sí, perquè moltes empreses noves sabien el de la Fundació perquè havien fet córrer i havien bellugat molts renglons per donar-ho a conèixer, però moltes empreses que havien participat, doncs, van dir, escolta, què us fa? El Cort Inglés va dir que he vist despatxos destrossats amb els ordinadors per terra i tal, tal. Bueno, doncs van fer unes opcions especials de portar material insòlitament valuós pel seu valor i pel moment que era, i ens van resoldre la problemàtica informàtica. La companyia telefònica es va portar molt bé, la companyia de llum es va portar molt bé, tothom, gràcies a la Fundació, no, jo diria gràcies a Montserrat, però al haver-hi un altaveu que havia explicat la projecció de proveir Montserrat de cara al futur, doncs va ser útil.
Clar, clar.
Va ajudar,
evidentment. Una de les coses que també va fer la Fundació sota la teva direcció va ser la creació de l'associació Amics de Montserrat, amb un gruix important de persones, doncs, que s'estimava Montserrat i que d'aquesta manera, doncs, es canalitzava aquesta amistat. Allò va ser important.
Sí, sí.
Va ser amb el pare Andreu Marquès, el cel sigui, que també hi va col·laborar, oi?
Sí, 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 sí. Bueno, hi van col·laborar molts monjos. L'abat li va venir molt de gust, la idea no sé de qui va sortir, però li vam posar potes a la Fundació. I actualment, vull dir, no sé quants mils associats hi ha, però hi ha una targeta com de crèdit, Estava pensant, no sé si són 20 i tants mil...
Són més de 40.000, més 40 de 40.000 amics 40 de Montserrat. Sí, sí.
Es serveix per identificar-te, perquè hi ha descomptes al restaurant, a les botigues... Bueno, és un element més de donar a conèixer Montserrat. Mm-hmm. I en aquest cas era Montserrat a través de la Fundació, i aprofitava jo per fer d'altres coses, no? Doncs, per exemple, una cosa que vam fer important i singular va ser portar bastants quadres importants del museu a la Fundació del BBVA a Madrid. I una de les seus importants...
El Paseo del Prado, el Palau Marquès de Salamanca,
exactament,
a Madrid,
exactament.
I que va ser l'exposició més visitada tota la història que tenien com a sala d'exposicions a Madrid, amb les millors obres del Museu de Montserrat que van ser a Madrid durant un temps.
El president es va emocionar i tot fent la presentació, hi havia el pare Abat present, evidentment, va ser un acte important que crec que va acabar de consolidar coses. Quines? Vull dir, no ho sé. Però esclar, a Madrid hi anàvem molt sovint, i havíem agafat moltes empreses, i empreses d'aquí també, i bueno, tot això va ser un conjunt de coses que van servir per anar posant falques a aquest projecte de Montserrat Mil Anys, que el 97 era una cosa llunyaníssima, i deies, què estic explicant? I la cara que posaven la gent, deies, l'any 2025...
I d'aquí és res, Josep, d'aquí dos anys
ja
inaugurarem el mil·lenari,
ja
si Déu vol.
Sí. Dèiem, i poguéssim arribar, escolta, ui, bé, tindria no sé quan, però vull dir, sembla que hi arribarem, perquè doncs és aquí mateix, no?
L'arribada de Josep V a Montserrat va ser un abans i un després a la seva vida. Que comencessis a treballar a Montserrat i per a Montserrat, suposo que va ser molt important per tu.
Va ser important, sí, perquè, bueno, el meu treball a empreses industrials i a la banca, doncs va ser un treball d'administració, un treball de direcció financera, però... Vull dir, va servir els coneixements, evidentment, d'una colla d'anys, i la relació amb les persones, per explicar-los, mireu, ara estic fent això. Una faceta que abans no he explicat. La ONCE, l'Organització Nacional de Cecs d'Espanya, que coneixem tots, va ser un aportador d'idees i de projectes, i de finançament de projectes, molt important. Molt important. Perquè ells cada any feien, i continuen fent, no sé ara amb aquests dos anys que hi ha hagut si es continua fent o no, però feien una peregrinació d'un dia sencer a Montserrat de diversos milers de gent afiliats a l'ONCE i, bueno, ells especialistes en rampes, en esglaons, en ascensors i tal, bueno, ells mateixos, més que anar-los a demanar, deien, podríem fer això, podríem fer allò. Vull dir, va ser uns promotors actius importants i una gent maquíssima, una gent, jo diria, excepcional.
La Diada de la ONCE a Montserrat continua produint-se, ara ja fora de pandèmies. Normalment sempre és cap al primer diumenge del mes de juny, aquest any ja s'ha tornat a fer. Josep V, que estaríem aquí parlant durant tot el matí, perquè d'anècdotes en tens moltes d'estimació per Montserrat, només cal veure la cara d'aquesta persona que té Montserrat al cor. Agraïm molt la teva presència aquest matí amb nosaltres, Josep. Moltes gràcies i esperem que el 2025 ho puguem gaudir plegats. I...
Les gràcies a vosaltres. Deixa'm fer una última. Un agraïment, aquest és un agraïment personal, de la confiança que em va tenir la comunitat, vaja, que em va tenir i em continua tenint, doncs la comunitat benedictina. Els abats, que sigui just, l'abat Sebastià, l'abat Josep Maria, l'actual abat Manel Gasc, el pare Manel, home, gràcies per la confiança. Perquè Montserrat, portar Montserrat al món i el cor, doncs, home, fa una cosa, no? Però com veus que fa tants anys i les coses continuen rotllant, doncs penses que sí, la confiança hi és.
Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Gràcies.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Abans d'acabar, recordar qui han estat els guardonats amb els Premis Crítica Serra d'Or 2022. En l'apartat Literatura i Assaig, el Premi de Novel·la ha anat per Víctor García Tur amb L'aigua que vols. El de Poesia, a Carles Dax per Vent a la mà. El d'Assaig, a Joan Tudó per La verda és porta, vida i opinions, de Joaquim Soler i Ferret. el d'Estudis Literaris, per Joan Amasó, per Tosquelles, Curar les institucions, el de Traducció, per Josep Maria Jaumà, per Poesia completa, T.S. Eliot. En l'apartat de Recerca, el Premi Recerca 2022 Humanitats, per Mariona Lladonosa La Torre i Manuel Lladonosa Vall-llebrera, per Una nova cultura per al poble, el Congrés de Cultura Catalana i la modernització de la catalanitat 1975-1977. El de Recerca Ciències, per La nova geografia de la Catalunya post-Covid, coordinat per Jesús Burgueño. El de Catalanística, per l'obra Segundo Diccionario de los Catalanes de México, de Gemma Domènech, Salomó Marquès, Josep Maria Murià i Angèlica Peregrina. Dins l'apartat d'Arts Escèniques, el Premi d'Arts Escèniques al muntatge teatral ha estat per La idea d'Europa, de George Steiner, dirigit i interpretat per Òscar Intente. El Premi Serra d'Or d'Arts Escèniques a l'espectacle de dansa per Maldites plumes, de Sol Picó. El Premi Serra d'Or d'Arts Escèniques a l'espectacle de pallassos per Gran Reserva, de Rum i companyia. I el Premi Crítica Serra d'Or d'Arts Escèniques a l'aportació més interessant a la col·lecció Teatre de Leonard Montaner, editor. Dins l'apartat de Literatura Infantil i Juvenil, el Premi Crítica Serra d'Or Infantil ha estat per Espècies Extraordinàries, amb text de Salvador Comelles i il·lustració de Cristian Inaraja, mentre que el Premi Crítica Serra d'Or Juvenil Coneixements ha anat per la col·lecció Petits Sàpiens d'Ara Llibres. L'acte de lliurament dels Premis Crítica Serra d'Or 2022 van tenir lloc dimecres, dia 5, a l'Espai Endesa de Barcelona i va ser presidit pel parabat Manel Gasc. Fins aquí el programa d'avui. Ens acomiadem com cada setmana, la Gemma Mutger a les vies de so i qui us parla, Òscar Bardagí. Que tingueu una molt bona setmana.